Doncs mira, avui és el Dia Mundial de la Estadística. Ja saps que ens encanta, o hi ha molta gent de la societat que li agrada fer números, buscar tendències. De fet, el Big Data i totes aquestes reculls massius de dades de les noves tecnologies busquen això, estadísticament preveure comportaments, intencions de compra, etc, etc. Doncs avui és el Dia Mundial de la Estadística i avui també és el Dia Mundial de la Osteoporosi. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dijous 20 d'octubre, hores d'ara, encara no, però pràcticament 19 graus a la ciutat de Lleida, dia ennuvolat, ha plogut de matinada, ha estat plovent 4 gotes durant tot el matí, amb un dia de moment força ennuvolat. Estem parlant d'un litre per metre quadrat a la ciutat de Lleida, per tant, de moment testimonial, al Segrià podem parlar depenent de la zona, perquè ja veieu que és tan irregular això d'entre 1 i 6 litres per metre quadrat. A l'altra Ribagorça i al Pallars és on més aigua ha caigut, entre 5 i 18 litres per metre quadrat, per exemple, 18 a Barruera, 16 al Pont de Suert, i vaja, que avui no esperem una pujada de temperatures màxima justament per això, perquè tenim el tendal posat, que són els núvols que tenim per sobre. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. És dijous, parlarem dels animals de companyia amb la Imma Sabater, des de Nadon Veterinaris, i de Salut i de Nutrició amb el Cristian Didier. A partir de la una, les escapades de COPE amb el David Velasco, doncs per gaudir de totes les activitats que puguis durant el teu temps de lleure. Però ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera el Saïd Esbai. Saïd, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dijous a la província de Lleida, cel cobert amb precipitacions a la meitat nord, localment fortes i persistents a la cara sud del Pirineu i ocasionalment amb tempesta i acumulacions que poden superar els 40 litres metre quadrat en 12 hores. Seran probables també a la meitat sud de forma més dispersa, ocasional i amb menor intensitat. Temperatures en general en descens notable, amb 26 graus a Lleida i Balaguer, 24 a Tàrrega, 21 a la Seu d'Urgell i 19 a Viella. A més, al Pirineu, vent de component sud, moderat o fort, amb ràfegues molt fortes en cotes altes i a la Vall d'Aran, que poden superar els 90 km per hora. Demà divendres esperem cel cobert de nou i al Pirineu, precipitacions al llarg del matí amb probabilitat que la cara sud siguin fortes i persistents, a la resta de forma més dispersa i amb menor intensitat. Temperatures en ascens, en general amb 25 graus de màxima a Lleida, Balaguer i Tàrrega, 22 a la Seu d'Urgell i 20 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Saïd. 12:23 minuts, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Parlàvem ara de la, bueno, de la previsió meteorològica, de les temperatures, de que avui ha començat a ploure a comarques lleidatanes, no cap mena de xifra que arregli el panorama, i el panorama és que Catalunya es troba davant la segona sequera més important del que portem de segle, que estem a l'any 22 ja, darrere de la del 2008, quan les reserves d'aigua van caure fins al 20%. L'Agència Catalana de l'Aigua, davant d'unes pluges importants que no arriben, preveu que durant els propers dies el nombre de municipis en alerta s'ampliï, però no que la situació s'agreugi tant com per arribar a l'escenari d'excepcionalitat, moment en el qual les reserves baixarien del 25%. Pel que fa a la demarcació de Lleida, la majoria del seu territori es troba en situació d'emergència pel que fa a la sequera. El pantà de Rialb, un dels més grans de l'estat espanyol, amb una capacitat de 404 hectòmetres cúbics, ha estat només en aquests moments al 6% de la seva capacitat total. Pel que fa al pantà d'Oliana, l'any passat en aquestes dates estava al 41% i ara només al 24%. L'embassament de Canelles fa un any es trobava al 63% de la seva capacitat i ara està al 27%. Les pluges que van caure durant l'agost i setembre van servir per aturar la caiguda lliure de les reserves d'aigua dels pantans, però no per arreglar la situació. Unes pluges, per cert, que van servir per donar de veure els boscos, però insuficient, com et deia, per revertir aquesta situació de sequera que viu Catalunya. I ara per ara, amb mapes meteorològics, no s'esperen pluges importants generals pel que queda d'octubre, i els mapes a més llarg termini, que demà podem parlar amb l'Armando Álvarez, els anomenats estacionals, mostren de novembre a gener més pluja de la normal al litoral i comarques de Girona, i en canvi més sec al Pirineu Occidental, és a dir, a la zona nord de la demarcació de Lleida, que de fet és on es necessita l'aigua, perquè així va acabant de baixar pel territori, pels rius, fins a arribar a les costes. En fi, no sabem ben bé el que passarà, però la situació que tenim sí que la sabem, i és aquesta. Encara al territori, t'explico també que la xarxa de fibra òptica que ha de desplegar la Diputació de Lleida entre 36 municipis de Lleida ja acumula 2 anys de retard, i les primeres obres hauran d'esperar fins al 2023. Mira, anem a fer números rodons. Portem 2 anys de retard, deixem-ho amb 3. O sigui que ja no farem res fins a l'any 2023. Totes aquestes obres formen part del projecte de la Generalitat i les Diputacions catalanes per dotar de connexió a internet de banda ampla a tots els municipis de Catalunya. És curiós quan ens omplim la boca de dir que sí, que no volem que la gent marxi del territori, que anem a fomentar el tema del teletreball, que tot ha quedat en un acudit dolent, però després resulta que la Diputació no compleix. I és així. Li podem buscar les mil i una excuses, si vols. Que si la pandèmia, que si estàvem ocupats fent una altra cosa. Un problema de diners no, perquè la Diputació en mou molts de diners. Escolta, si es va comprometre fa 2 anys a desplegar aquesta xarxa de fibra òptica, i hi ha gent que s'ha quedat al territori esperant aquesta xarxa de fibra òptica, o gent que s'estava plantejant anar a viure al territori perquè arribaria la xarxa de fibra òptica i podien desenvolupar la seva tasca professional, doncs aquí estan, esperant. 2022, les obres començaran el 23, sense dates, sense cap mena de dates concretes per dir, bueno, vale, pues venga, porten retard, però m'espero que tal dia de tal mes funcionarà. Res, res de res. Però després diem que, escolta, que sí, que la gent no abandoni el territori i que fomentem el teletreball, no sigui cas. És que, clar, si ho dius, fes-ho. És a dir, si ho dius, fes-ho. Si creus que no has de poder complir, no ho diguis. És la millor manera. És l'única, de fet. Encara al territori, la Vall Fosca estrena l'Escola d'Oficis de Muntanya, que és única d'aquestes característiques al Pallars. S'hi impartirà formació reglada i reconeguda pel SOC i cursos d'oficis tradicionals amb l'objectiu de recuperar-los, que cada cop és més important que no perdem les nostres arrels. I Acció Climàtica preveu constituir, abans que acabi l'any, la taula de la qualitat de l'aire de les Garrigues. Serà un espai territorial d'informació, participació i consulta en l'àmbit de la qualitat de l'aire de la comarca. I abans de parlar d'una activitat que tindrà lloc aquest cap de setmana a la ciutat de Lleida, encara t'explico que Aitona facilita rellotges de teleassistència avançada a 40 veïns del municipi de més de 70 anys i que viuen sols. Es tracta d'un projecte assistencial pioner a Catalunya que s'ofereix a través del Centre Municipal de Serveis. Ulla la xifra de persones que viuen soles. Amb poc més de 12 anys hem passat de 27.000 a 47.000 persones a la demarcació de Lleida que viuen soles. I això, per si sol, no té per què ser una mala notícia, però vaja, si vivim en societat, que tinguem a tantes persones vivint soles no deixa de ser un repte, sobretot pel tema assistencial, perquè a més això normalment passa amb edats avançades. En fi, obrim plana local a la ciutat de Lleida, el que et deia, aquest proper cap de setmana, diumenge concretament, 23 d'octubre, a 11:15 del matí, al Teatre de l'Escorxador de Lleida, tindrà lloc el Congrés Provincial del Partit Popular. Hi assistiran el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, el president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, i també el portaveu del grup municipal popular a la paeria, Xavi Palau, que ja saps que ens acompanya cada dimarts a la tertúlia dels polítics i que ara el tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard, i molt bon dia a tots els seients de Copa Lleida. Avui amb pluja.
Sí, afortunadament. Poca, però afortunadament. Xavi, suposo que tot un repte, organitzar aquesta trobada, aquest congrés del diumenge.
Tot un repte, però moltíssima il·lusió, perquè és un dia històric pel PP de Lleida i pel Centre Dret de Lleidatà. Celebrarem el 13è congrés del partit provincial, jo em presento, única candidatura, per tant sortiré com a president del partit de la província, però és un repte no ja per una qüestió interna, sinó perquè, quan t'escoltava molt bé pocs minuts, a Lleida hi ha una sèrie de reivindicacions i de mancances històriques que es venen arrastrant, governi qui governi, tant a l'Ajuntament com a la Generalitat, com al govern d'Espanya, tenim dèficit d'infraestructures. I per això sempre governen els mateixos, des de fa molts anys, a les mateixes administracions, Esquerra i Junts per un costat i Socialistes per l'altre, i ara és el moment d'impulsar el projecte del Populars de Lleida, de la Lleida implicada, per una solució que tractes. I, si em permet, Ricard, tot aquell que vulgui venir, que ens escolta des de Copa Lleida i que ens vulgui sumar i ajudar en aquest projecte i vulgui, sobretot, escoltar Alberto Núñez Feijóo, doncs perquè és un dia històric per Lleida aquest diumenge, doncs està benvingut a estar invitat i benvingut al Teatre de l'Escorxador.
És entrada lliure i gratuïta, per tant, és fàcil.
Sí que és veritat que s'esperen possiblement més de 400 persones, perquè quan ve Feijóo, doncs, evidentment, hi haurà molta mobilització, perquè la gent hi té molta esperança, però en aquest sentit, que és un dia important per Lleida, perquè assenyalarem Lleida a tots els mitjans de comunicació nacional diumenge, i més en diumenge. Això vol dir que fem una aposta molt important des del partit per la província de Lleida i per les pròximes municipals a Lleida ciutat. Per tant, Lleida està al mapa polític espanyol, i en aquest sentit, doncs, també ho demostrem.
Dos quarts d'11 aquest diumenge al Teatre de l'Escorxador, amb la presència, com dèiem, del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, i el portaveu del grup municipal popular a la Paeria, amb qui estem parlant, Xavi Palau. Xavi, gràcies per estar amb nosaltres, que vagi tot bé diumenge.
Doncs moltes gràcies, Ricard, i espero veure molts oients diumenge en directe a l'Escorxador. Gràcies.
I nosaltres el que fem és acabar parlant de notícia econòmica. Dues. Les exportacions de Lleida pugen un 12% a l'agost, fins als 285 milions, principalment del sector agroalimentari. I l'altra, doncs, són aquestes iniciatives que tenen persones que detecten necessitats i oportunitats i que, escolta, els hi hem de donar ressò. L'empresa Tal Qual de Bellpuig ha aconseguit rescatar del malbaratament alimentari més de 775.000 quilos de fruites i verdures en 2 anys i mig. Es tracta de productes hortofrutícoles que són descartats per les grans superfícies per raons estètiques, ja sigui perquè no tenen el calibre fixat pels estàndards o perquè la pell hi ha taques i imperfeccions que fan que no entrin per la vista. Malgrat això, els productes són igualment bons en el seu interior i, per tant, es poden consumir perfectament sense problema. Marc Ibós i Oriol Aldomà són els dos joves que van apostar per aquesta iniciativa, que ara arriba a més de 2.200 clients arreu de l'Estat a través de la venda per internet. Per tant, res de malbaratar aliments, per cert, quan des del Banc dels Aliments ens estan fent una crida que estan més necessitats que mai. En parlarem, perquè el novembre tenim el gran recapte, però estan vivint jornades amb una demanda d'aliments que mai havien vist. Això a Lleida, al segle XXI, a l'any 2022. En fi, hem parlat d'aquesta notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ja parlem dels nostres animals de companyia, ja saps que ho fem amb Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, que us trobes a internet, anadonvet.com, els pots seguir a les xarxes socials, i que després tenen aquest número de telèfon que pots trucar les 24 hores del dia, que és el 973-266-388-266, 388, 24 hores al dia, 365 dies a l'any, perquè ja saps que aquests contratemps, aquestes urgències, no sé per què, llei de Murphy o què, però sempre acaben passant de nit, de matinada, o un diumenge, o un dia festiu. Doncs, anar a un veterinari, sempre tindràs una veterinària o un veterinari de guàrdia que t'agafarà el telèfon. A més, sense quotes, no et fa falta ser soci, ni res de res de res. 973-266-388. Amb nosaltres, la infermera veterinària, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Va, que avui tornem a parlar de gats, que fa... Uf, quant temps fa que no parlem de gats? Dos setmanes.
Avui tornen una altra vegada.
No? Fa 2 setmanes que no parlem de gats, tornem a parlar de gats.
Els meus estimats.
Però els gossets també t'agraden, eh?
Val.
Ui, que sigui... A veure, un moment. Aquest silenci que ha hagut aquí, què vol dir? No per tu, tractar-los, vull dir.
Sí m'agraden. Ara, te tenc que fer una confessió. Jo vaig estudiar la meva carrera pels gats.
Vale.
Però, evidentment, els tracto, m'agraden, però personalment...
Segur que en tens més d'un que se't fa amic.
Sí, molts, 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 i els estimo, m'agraden, però per mi m'agraden més
vale,
els gats.
Vale, vale.
Personalment, per tindre'ls jo com a mascota.
Escolta, les preferències personals, això ja no ens hi posem, eh?
Sí,
però,
sí,
bueno,
sí.
Ja veu que
sí, per treballar m'agraden els dos igual, sí.
Un silenci incòmode, eh? Però...
és que m'has deixat en blanc perquè dic, bueno, tindré que dir la veritat.
Sí, bueno, s'ha de dir la veritat, evidentment. Bueno, escolta, que tornem a parlar de gats. Va, avui parlem d'una cosa... anava a dir, no sé si és molt comú amb gats o no. Així a mi quan m'ho ha dit la Imma dic, bueno, amb humans això em sona el que és, tampoc és que sigui tan comú, afecta un tant % de la població, que és l'asma, però l'asma felí,
sí.
L'asma en gats,
sí.
Que no sé si és el mateix que els humans.
Sí, 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 és una de les patologies respiratòries que es dona amb major freqüència entre els gats joves i de mitjana edat. L'asma felina està causada per la inflamació de les vies respiratòries baixes, els bronquis o els pulmons. Es tracta d'una patologia crònica que en la majoria d'ocasions sorgeix a conseqüència de la inhalació d'alguna mena de substància irritant, com pot ser pol·len, tabac,
vaja,
pols o productes de neteja.
Clar, crònica. O sigui,
sí.
Un cop passa, ja hem de tenir cura,
sí.
Ja, a partir de llavors.
Aquests irritants produeixen la contracció del bronqui com l'objectiu d'evitar que aquestes substàncies arriben al pulmó.
Clar, aquí el problema és que el cos reaccione bé mirant per la supervivència, és a dir, si estic respirant una cosa que no em va bé, doncs tanco. El que passa és que s'oblida de que necessitem respirar per viure, llavors...
Exacte.
Allí ve on hi ha la complicació. Suposo que hi ha graus, també, d'això.
Sí. Sí, sí, es pot tindre més o menys controlat. Símptomes de l'asma felina. Entre els símptomes més habituals en pacients amb asma felí o bronquitis felina, podem trobar tos. Sol ser el principal símptoma, tos. Ara la gent està pensant,
ja.
Com tu sais un gat?
Bueno, sí, això una. I l'altra, a veure, si fa una tos un dia el gat, una... Bueno,
sí.
A veure, ens el seguim observant, però vull dir que no cal que correm amb una.
No, a més és una tos, igual que has dit, humana, molt característica. No és una tos que faci... Perquè tenen també sibilàncies respiratòries, sorolls anormals a l'hora de respirar que es poden arribar a escoltar sense el fonendoscopi.
Saps que m'ha vingut ara al cap? Hauries d'anar per la clínica armada amb el mòbil i la gravadora. I anar gravant sons. Això és una tos de gat, això és un estornut de gat, això és una tos de gos, això és una tos d'una altra cosa, així és com maula d'una manera o d'una altra. I
bueno,
ara podríem il·lustrar-ho, això.
T'he de dir que quan arriben a la clínica amb un atac d'asma, l'últim que penses...
Claro, la gravadora.
És en gravar-ho, perquè
el gravo.
Pobre gat està blau que no pot respirar.
Ja.
Després, dificultat respiratòria.
Perdó, però més a part és justament per... A veure, perquè puguem separar el que és una tos normal d'una tos d'aquestes. Ja ho notarem, que és diferent,
I després, secrecions nasals, intolerància a l'exercici. I quan fa una mica d'exercici, s'esgota i respira malament.
Si està obès, pot ser per allò també,
Sí, bueno, sí. Imagina't, asma, obès, i bueno, aquí ja tenim una combinació...
No, allò ens es converteix en gat de sofà, directament.
Sí. Bueno, ja ho són a casa, bueno. Gat de sofà, eh?
Bueno, s'ha de mantenir el pes a ratlla, que això ja ho hem dit moltes vegades, que també anirà bé pel tema de l'asma. Clar, el problema de l'asma és que no podem saber, potser ben bé, per què li ha passat, però un cop li passa i observem aquests símptomes...
Clar, necessitem un diagnòstic.
Fem? Correm o no?
Home, depèn de la freqüència i de lo que veiem que està... Quan no pot respirar, correm.
Vale. Home, evidentment.
I la tos aquesta que ens,
si
que
comença,
ens preocupa una
comença,
mica...
No costa si res, anar al veterinari un
clar,
moment.
Si es fa contínua, que ho fa cada dia, també...
Mirem-ho.
Sí, necessitem el diagnòstic segur. És complicat pel fet que existeixen altres malalties que presenten símptomes molt semblants a l'asma felina, com són infeccions bacterianes. la insuficiència cardíaca i els paràsits respiratoris. Resulta important que realitzem un examen mèdic que ens permeti descartar la resta de patologies, per saber que és asma felí. És necessari realitzar les proves analítiques pertinents a fi de diagnosticar la manera precisa si la teva mascota sofreix d'asma felí o és una de les malalties que hem dit abans. Una vegada descartades altres opcions, es realitza una radiografia de tòrax, que la majoria dels casos ens permet aproximar-nos al diagnòstic amb més precisió, i una vegada que tenim el diagnòstic que és asma felí, pots donar-li un tractament a aquest gat. Ara la gent dirà, i quin tractament?
I quin tractament? Perquè, clar, m'està venint al cap allò dels esprais aquests i cal. A veure com ho fas amb un gat, això.
Bueno,
sí.
El tractament de l'asma, bueno, té dos objectius. Controlar i reduir ara, la intensitat dels atacs d'asma i tractar les causes i els símptomes. Normalment es donen broncodilatadors i corticoides.
Ja, però això s'ha d'inhalar.
Evidentment. Sí. Sí,
o agafes el gat, el poses dins d'una bombolla i que
no,
respiri allí.
No, que tenim maneres, que tenim...
A la clínica sí, però a casa...
No, ensenyem com fer-ho a casa d'una manera efectiva i que no s'estressi, perquè aquí això s'estressa molt el gat, depèn com ho fem.
El gat i la propietària i el propietari, ja t'ho dic. Pensa que els gats, per donar-li una pastilleta, ja hem de buscar estratègies, doncs ara imagina't aquestes històries. Per cert, a tot això, si al final acabem identificant el que li causa asma, evidentment ho haurem d'eliminar de la seva vida. T'ho dic perquè és que hem canviat...
S'han de tindre mesures, sí.
Hem canviat de producte de neteja i al final és allò. O jo què sé, o tenim l'armariet amb productes químics a prop d'on dorm i és
exacte.
Allò.
Bueno, doncs
ho canviem de lloc, evidentment.
Ara donaré consells per evitar atacs d'asma al teu gat. Ara molt bé ho has dit. Podem controlar més o menys que no tingui...
Si acabem identificant l'agent sí. Que li fa...
Bueno, això és en comú, són consells que serveixen per tots. Evitar l'acumulació de pols a la nostra llar, els catifes, mobles... comprar sorra pel gat lliure de pols.
Ah.
N'hi ha.
Ah, ah, ah.
Perquè la normal, diguéssim, la comú té molta pols. Fiques el sorral i surt... Bueno, allò, si tenim un gat que veiem... No està diagnosticat, ara ens fiquem al cas que no sabem que té asma felí. Però cada vegada que li canviem la sorra, comença a tossir, no pot respirar...
Pues igual és allò.
Sí, ja. Pot ser una bona pista. Evitar l'exposició del felí al fum del tabac. Això també...
Bueno, deixeu de fumar, que...
O fumeu al balcó.
No, deixeu de fumar, que us estalviareu primer una pasta i després guanyareu amb salut. Mira, pot ser una bona manera.
I després procurar que no entri en contacte amb insecticides i altres aerosols. Això també, a vegades que fem algun spray i comença a tossir o comença a estornudar molt, bueno, és una altra pista.
Sí, que allò és dolent per tots, humans.
Per tots, sí.
És una cosa per matar.
Sí. I ser acurat amb l'ús de productes de neteja per evitar que inhali els vapors que desprenen molts productes tòxics.
Mhm. Mm
que això també és dolent per nosaltres,
sí, per això t'ho dic, que, bueno...
A vegades tindrem que fer-los anar amb una mascareta i guants.
Uh-huh. Vale, tot se soluciona a cop d'inhaladors?
Una vegada que està diagnosticat amb asma, després de tot això que he dit per evitar que tingui atacs, perquè, clar, si damunt que està diagnosticat i l'estem medicant, no fem... Tot el que he dit continuarà tenint atacs.
Uh-huh.
A veure, la medicació ajuda, però no fa miracles, tenim que ficar de la nostra part. Sí, són corticoides i broncodilatadors, sí.
Sí. A veure, la tranquil·litat d'això és que a mi quan la Ima m'ha dit tranquil, que jo us explico com se fa, em quedo tranquil.
I t'he de dir alguna cosa, les primeres vegades, normalment, les primeres vegades quan li fiques, igual costa una mica, però com pot respirar tan bé...
Clar.
Després...
Escolta, ho identifica com que això no és dolent.
Tontos no ho són, eh?
Efectivament.
I com quan tenim un gat diabètic que s'acostuma a la punxadeta de la insulina, això també s'acostuma, és un moment.
Sí, sí. Doncs escolteu, i si no, cap a Anadon Veterinaris, que recicla número 11. No, no, tu, evidentment, si noteu qualsevol símptoma, cap allà per diagnosticar o per descartar. Que a vegades, escolta, és millor anar allà i dir, mira, al final no és res. Pues, escolta, perfecte, eh? Només faltaria. És el que volem tots, eh? Però si no, que estiguis ben atesa o ben atesa. Que recicla número 11, Anadon Veterinaris, o al 973-266-388. Eh? Ima Sabaté, bona setmana.
Merci, igualment.
Llevo 14 años aquí en Ecuador y como misionera comboniana, pues sirviendo a los más pobres y abandonados.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Y de esta manera es cuando ya nace la comunidad. Y están haciendo la comunidad. Están haciendo.
Ecuador Esmeraldas. El viernes por la noche, en 13.
Digno de un récord Guinness es el seguro de coche de Línea Directa con cobertura de reparación y sustitución de neumáticos.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Camí cap a la una de la tarda, ara sí que ja és el moment en el que parlem de salut i de nutrició. Fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que el trobes a Disanta Nutrició, està en l'alcalde Porqueres número 74 a Lleida, a disantanutricion.es i també des de la web busca'ls a les xarxes socials, també al Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, buen día, Ricard.
Hoy me estaba mirando el calendario y pensaba, digo, con Cristian hemos hablado más de una vez, que en este país tenemos la costumbre de que cada vez que celebramos algo, sea lo que sea, y sea en la estación del año que sea, lo hacemos en la mesa. Siempre hay una comida, un alimento que vinculamos con cualquier celebración, ¿no? Y tenemos una muy cercana, que es la castañada, donde, bueno, pues tenemos el tema de las castañas y los panellets, que yo supongo que es la, nutricionalmente hablando, es la parte más problemática, ¿no? Quizá no como se hacían antes, pero sí de los de hoy en día. Ha cambiado mucho, verdaderamente, ¿no? El cómo se hacían los panellets a cómo se hacen.
Bueno, también, tampoco, o sea, hayan cambiado no, o hayan cambiado o no hayan cambiado, son una maravilla. Son riquísimos, están buenísimos, a mí me encantan.
Sí, pero quiero decir que los tradicionales tenían seguramente mucho fruto seco, por así decirlo, y los de ahora, los industrializados, quizá tienen demasiado azúcar.
Bueno, a ver, quiero decirte, con que es un alimento de consumo ocasional, cómalos como los comas, los has de disfrutar igualmente. Ya. Entonces, si encuentras un boniato, hay un panellet con un poco más de boniato, por ejemplo, que esto se suele hacer, pues está rico, es diferente, es de otro tipo. Si encuentras otro más almendrado, con menos azúcar, pues es más denso, más untuoso, es mucho más saciante, de hecho, es un poco más graso, está riquísimo. Y si encuentras otro más industrializado, más dulce, pues está más dulce, te tiene que gustar un poco más el dulce y entonces, pues bueno, es un poquito menos tradicional, vamos a decirlo, pues es otra manera de hacerlo, ¿no? Entonces, con que son de consumo ocasional, entonces, pues bueno, podemos utilizar cualquiera de ellos. Evidentemente, yo recomiendo las recetas tradicionales porque me encanta más que tenga almendra, que tenga boniato, que tenga, que sea untuoso y que tenga piñones y que tenga, ¿no? Pues porque me los encuentro más ricos de sabor, que no los tan dulces, però estos són com gustos, no? Cada
claro,
uno.
Totalmente. Fixa't que ens falten dues setmanes, però ja comencem a parlar de la castanyada, de les castanyes, dels boniatos, dels panellets, perquè jo crec que aquestes dues setmanes podem parlar d'aquest tema. Perquè les castanyes sí que, a diferència de los panellets, que és un producte que debemos hacer, la castanya sí que és d'estos que llamamos alimento de temporada, ¿no? Es kilómetro cero y de temporada. Están ahora y es ahora cuando los debemos de aprovechar las castañas.
Bueno, es que al final son productos de otoño, ¿no? Mm. Entonces todo lo que son, o sea, el fruto seco, el boniato y los piñones, las semillitas son muy de otoño, es cuando se está secando todo. O sea, que evidentemente los tenemos que usar. Entonces, aquí es cuando, si es un producto de temporada, los podemos incluir. El error que solemos cometer es incluirlos solo de esa manera ocasional, de ese momento ocasional, ¿no?
Claro.
Entonces, comemos castañas una o dos veces para la castañada. Pero yo soy de los que incluyo las castañas durante varios meses en el otoño, casi hasta el invierno hay castañas.
Claro.
En los supers y en las verdulerías, ¿no? Entonces,
es verdad, que parece que cuando ha pasado el día de la castañada se acabó la castaña.
No se come.
Claro.
Entonces, son un alimento que son geniales para incluir el día a día. El otro día hablábamos porque hay un, digamos, como una, ¿cómo lo diría? Pues como con una nueva idea, ¿no? De que llevemos castañas de fiambre, ¿no? De media mañana al cole,
¿no? Vale. Sí.
Para aquello que hacemos, en lugar de llevar fruta, llevar castañas, por ejemplo, o en lugar de llevar otro bocadillo, pues llevamos castañas. Esto es algo que se está impulsando en los comedores escolares para introducir el alimento de temporada en lo que llevaban los niños para media mañana, ¿no? O sea que la castaña es muy interesante. Recomendamos que a los niños, si les vais a poner para media mañana, ya las pongamos sin pelar, ¿vale? Y entonces las podemos, si haces un tupper con unas cuantas castañas, con unas cuantas uvas y con unas cuantas nueces, es una media mañana exquisita.
Usted, es que suena muy bien, ¿eh?
Te comes un trozo de una castaña con un trozo de uva, es una pasada, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, es muy interesante incluirla, ¿no? También en la cocina. La castaña es súper versátil para la cocina, ¿vale? Entonces, acostumbraros, por ejemplo, cuando hago el pollo a la plancha, por ejemplo, más típico, la gente dice, no, es que las recetas a veces son como muy complicadas, ¿no? Uh-huh. O tengo que dedicar mucho tiempo en hacer una receta. Bueno, hacéis un pollo a la plancha, la ponéis típica, rapidita. Cuando ya esté acabando el pollo, yo suelo poner unas cuantas ciruelas de estas deshidratadas, unas dos o tres, y poner unas dos o tres castañas.
Ajá.
Las pones a la plancha, las castañas ya hechas, ¿eh? ya asadas, digamos. Pero las recalientas otra vez con las ciruelas, con el pollo a la plancha o con el pescado y las castañas, y te queda un plato, una deconstrucción ahí de pollo con castañas y ciruelas. Está riquísimo, ¿eh? Porque además el dulzor de las ciruelas se engancha con todo lo demás y queda muy rico, ¿no? O sea que...
Hombre, además es relativamente fácil de hacer.
Exacto, sí, sí.
Así,
yo normalmente cuando tengo castañas hechas las hago en el horno, le hago una ranurita, las abro un poquito, las pongo en el horno y aquí que se me vayan asando. Entonces las aso, yo normalmente pues una tarde las pelo todas y las pongo en un bote y las tengo allí, a veces se pueden poner en la nevera o no, y vas utilizando, las puedes poner de guarnición en la ensalada porque es un alimento rico en hidratos de carbono, entonces te sirve como en lugar de poner pasta o poner arroz, podemos poner la parte del hidrato de carbono con las castañas.
Uh-huh.
Y yo la utilizo mucho para la comida. Cuando cocino, pues hago un arroz con verduras y pongo unas cuantas castañas dentro o troceaditas, entonces es un arroz con castañas, verduras y tal. Hago, no sé qué, pues una picada de una ensaladita y hago una como una picadita, pues le pongo las castañas por encima.
Muy bien.
Que hago algo en el horno, unas muslos de pollo con cebollita, con unas ciruelas, también pongo castañas, por ejemplo.
Qué bien. Qué bien. Ya veo que el tema de la castaña, hablábamos ahora de incluirlo como acompañamiento o como parte central de un plato con otros acompañamientos. ¿Cruda es recomendable comerla o no?
Vale, la castaña cruda se puede comer, ¿vale? Normalmente si comes mucha cantidad, vas a tener una digestión pesada.
Vale.
¿Vale? Porque los hidratos de carbono que tiene todavía, o sea, requieren un proceso de cocción, digamos, ¿no? Una, dos, no hay ningún problema. Está muy rica probarla, ¿eh? Cruda, tiene una sensación un poquito astringente, es bastante dulcecita, es muy rica. Se pueden comer unas cuantas, si comes muchas crudas, vas a tener gases y digestivamente es difícil.
Vale, o sea, no es un problema, si algú la vol provar una, no passa res, no, no, no es de corre ni re, però, oye, si la metemos en el horno, mucho mejor, ¿eh?
Sí, vale. Sí, sí.
Oye, una vez vi, no sé si es fácil, mermelada de castañas.
Bueno, claro. Bueno, es que en la mermelada cabe todo.
Sí, también tienes razón.
Al final, pero está, es interesante también. Para mí no es mi gusto porque yo la castaña para mí está deliciosa y entonces cuando pones mucho azúcar
claro.
Y haces una mermelada me estropea un poco. De hecho, a mí se pierde el sabor a castaña muchísimas veces. Yo prefiero, por ejemplo, si queremos cocinar un poco más, hacer un pan de castañas.
Ah,
por
vale,
ejemplo.
Perfecto.
Una
o sea, un pan de castañas es como un pan de nueces, pero con castañas, por así decirlo, ¿no?
Con castañas, igual, exactamente.
Oye, de manera rápida, la castaña, ¿qué, nutricionalmente hablando, qué nos aporta?
Bueno, una de las cosas que más aporta es fibra. Vale, es muy rica en fibra y una fibra muy especial que es la fibra soluble para todas las personas que tienen problemas intestinales, molestias, tipo diarreas, como que van muchas veces al baño, es un tipo de fibra muy interesante, ¿vale? Entonces, la fibra soluble que tiene, vamos, es importante incluirla en nuestra alimentación, ¿vale? Luego también aporta muchísimos minerales, ¿vale? Uno de los que más aporta es el zinc, que está muy relacionado con el sistema inmunitario, ¿no? Entonces, queremos ahora, o sea, de hecho, los alimentos, fíjate la naturaleza como es, que los alimentos de otoño son muy ricos en minerales que potencian el sistema inmunitario, pues es un momento de cambio estacional.
Es verdad, ahora te lo iba a decir, porque es cuando, que si resfriados, que si cositas del sistema respiratorio, pues es verdad, eso te refuerza.
Fíjate que son alimentos de la tierra que aportan minerales, o sea, las setas, la zanahoria, que es una raíz, el boniato, son alimentos muy muy potentes que activan mucho el sistema inmunitario. Eso pasa, por ejemplo, en alimentos de verano, que no son tan ricos en minerales, ¿no? Entonces, porque la naturaleza pues es sabia y sabe lo que tiene que dar cuando tiene que darla. Tenemos que escuchar. Otra cosa es que no la escuchemos, pero si la escuchamos, entonces oiríamos algo, ¿no? Digamos, entonces... ahora es importante introducir la calabaza, todos estos alimentos potentes de sabor y de color, digamos, ¿no? Porque claro, son alimentos que activarán tu sistema inmunitario, ¿no?
Bueno, pues ja ho sabeu, avui hem parlat de la castanya, potser la vessant més amable del dia de la castanyada. La setmana vinent parlarem de panellets, porque además yo recuerdo aquí hace años, antes de la pandemia, bastante antes, un día de salud y de nutrición amb el Cristian Didier hablando de recetas de panellets, pues una mica més saludables, que tuvo mucho éxito, con lo cual, oye, la semana que viene nos hemos dejado los panellets ya para la semana antes de la castañada,
No, Ricard, déjate historias. La semana que viene tienes que comprar unos buenos panellets, invitarme.
Ah, vale, eso sí,
y
eso
hacemos
también.
Una foto, comemos panellets y hablamos de panellets.
Pues eso tienes toda la razón del mundo, la verdad es que sí, porque al final la vida son esos momentos, esos momentitos que tenemos. En fi, castañes, que ja les teniu al supermercats, que ja les podeu comprar, que és igual si encara no està la castanyada, que ja es poden menjar, que, oye, com a postre de una comida també és bona idea, 3-4 castanyes, ¿verdad? És la quantitat, no? Más o menos 3-4 castanyes.
Las que nos interessen, las que no queramos.
A media tarde, a media mañana, com deia el Cristian. En fi, les podeu posar i això dura un parell de mesos, per tant, no deixem de menjar castanyes al novembre, que són ben bones, ¿eh? Cristian Didier, como siempre, un placer, gracias.
Ricard, bon dia, gracias.
I nosaltres, que buscarem tot seguit les senyals horàries que ens portaran cap a la una. Per cert, que ahir el Mollerussa va guanyar el Cardassar i s'ha classificat per la Copa del Rei, per la primera fase en la qual rebrà un primera divisió, igual que va fer l'any passat, que va caure derrotat 1-5 davant del Getafe, però és un primera divisió amb un municipal de Mollerussa totalment ple. Aquest any també s'espera aquest proper dilluns el sorteig Hi ha moltes preferències, eh? Jo he parlat amb el president i, escolta, hi ha molta gent, igual que ell, que prefereix l'Atlètic de Bilbao. Veurem. Dilluns seguirem el sorteig a fons i veurem quin primera divisió acaba venint al municipal de Mollerussa. Soc el Ricard Álvarez. Ens plantarem a la una de la tarda, busquem la darrera hora informativa i després les escapades de COPE amb el David Velasco. Moltes propostes de cara al teu temps de lleure. Vigilant de reull la previsió meteorològica, vull dir que no ens ha de frenar per fer res, que si plou benvingut sigui, però vaja, que em sembla que no van per aquí els trets, eh? De totes maneres, demà també amb l'Armando Álvarez en parlarem. Que acabis de passar bon dijous.